Fes ta festa.
Fira Castells.
Fes ta festa.
Ventura, Ventura, que en feia de temps que no escoltàvem aquesta sintonia.
És que té cops amagats, aquest home té cops amagats, ens té guardadetes.
És la sintonia de Tertúlia.
De Tertúlia, famosa Tertúlia que fèiem cada final de mes des de ja fa uns quants anys.
Encara no en fem.
Ara en farem una mica de Tertúlia amb un parell de convidats que tenim, que parlem del simposi que s'està celebrant, parlem de Castells en general, parlem de moltes coses, de mitjans de comunicació, podem parlar de moltes coses perquè són molt bons parladors i a més saben moltes coses i això... És perfecte. Senyor Carbó, presenti'ns els convidats.
A la meva esquerra, que això amb ràdio és absurd dir-ho, no? El Joan Ignasi Gómez, el Chachi, és el Chachi, del Gaudeix la Festa, i que a més és bordegàs de Vilanova. I al meu davant, que també és absurd, seguim amb l'absurditat...
Vol deixar de dir absurditats?
El Josep Maria Cortés, que és el vicepresident de la coordinadora de Castellers de Catalunya, i de quina colla?
De la colla Joves dels Xiquets de Valls.
A més d'aquí, és d'aquí.
O sigui que aquí tenim gent molt ficada. Per cert, que en Joan Maria Cortés arriba ara del simposi, no?, per exemple.
Exacte, pujam ara del simposi.
Com ha anat això, com ha anat?
Ja hi ha hagut l'esmorzar, que ha sigut l'arrencada espectacular.
És molt interessant, normalment, el tema gastronòmic. Sempre.
Sí, és molt.
Sí, perquè cal...
És un atractiu.
Sí. Cal destacar-lo i després doncs, hem iniciat amb una primera tertúlia que ha anat al voltant de com millorar el ritme de les diades de les actuacions castelleres, on hi han participat, entre altres, en Francesc Fabregat, no?, de l'Ajuntament de Barcelona, i llavors en Rafeques, del diari 3 de 8, el Joan Sala, de els Xiquets de Tarragona, i l'administrador dels Castellers de la Bisbal, bueno, que organitzen l'actuació dels Castellers de la Bisbal. Està molt interessant.
L'etern tema, de la durada de les trobades, de les
diades.
Exacte.
Sí, és un tema que no es pot escurçar. La diada sí, el tema no.
El tema no, exacte. El tema podem estar hores i hores i hores. La diada potser aconseguirem fer-la en una hora, però el debat no. I ara hi ha un altre, en aquest moment, el simposi s'està discutint, o debatent, o tertuliant, a l'entorn del Museu Casteller i els projectes museístics. Han vingut gent del Guggenheim, no?, explicant l'experiència de l'Iral i d'altres museus que han arreu del territori.
Molt bé, digues.
No, res, està molt bé venir al simpòsium perquè realment les taules estan ben muntades en el sentit que la que hem vist aquest matí, la primera, hi havia representants que teníem des de Barcelona, que ha de funcionar, com diu sempre un bon amic meu, com un rellotge suís, més que res per l'envergadura, per el número de colles, per la quantitat de gent que hi ha al carrer, perquè és Barcelona, no?, i viu tanta gent i és una cosa tan gran. I després teníem Vilafranca, teníem la Bisbal, no?, que és un cas que té, ara sí que té colla pròpia, però és una colla petita, amb tots els respectes que mereixen, organitzant una gran diada, no?, i després doncs, són exemples molt diferents entre ells que val molt la pena. I després també teníem Tarragona, teníem Tarragona a taula amb el Joan Sala, i era interessant perquè es parlava molt del triangle, no?, entre Valls, Tarragona i Vilafranca, però a mi m'ha agradat molt, a part de l'amistat que tinguem i tot el que sigui, que hi hagués en Francesc Fabregat de Barcelona, com dient, ei, fora del que és denominat la zona tradicional, doncs també hi ha problemes i sobretot hi ha solucions al tema de la durada de temps de les diades castelleres.
Perquè jo crec que cada diada té la seva idiosincràsia pròpia i llavors això pot plantejar...
Això s'ha dit molt ràpid.
Clar.
Cada diada és un món i no és el mateix una diada en el marc de la festa, és a dir, dins d'un ritus festiu o una programació d'actes dins d'una festa, que no pas una diada que munta una pròpia colla o una diada que aquell dia només hi ha la diada encara que estigui emmarcat dins d'una pròpia festa, com podria ser un dia de la colla. Totes les diades són molt diferents entre elles. Hi ha hagut unes opinions molt bones, hi ha hagut un alt nivell, jo crec que hi coincidim amb això.
Exacte, sí. Totalment, hi ha hagut un nivell molt alt, perquè, com esteu dient, clar, hi ha actuacions actualment doncs, que les colles simplement ho fan pel creixement propi intern, no? De dir, necessitem fer aquestes actuacions per consolidar aquell castell de 7, per poder encarar un castell de 8, o un castell de 6 per un de 7, o un de 8 per un de 9. I organitzen ells aquella diada, que és una diada que potser no hi acabaran en públic, però l'interès en aquest cas és de la colla. Però normalment ho tenim relacionat amb el que és la festa del carrer, no? La festa major és el gran exemple. I clar, aquí és on sí que s'ha de mirar com fer perquè el públic i els actuants tothom trobin aquesta simbiosi, no?, per estar extremadament còmode. També s'ha comentat allà que, clar, quan algú va a una diada de la Mercè, de Santa Tecla, de Sant Fèlix, o demà aquí a Sant Úrsula, ja sap on va. Clar, és un públic que entén de Castells i és un públic que si s'acaba allargant la diada, perquè després ve aquella prova d'aquell castell, el que potser inèdit o que hem vist molt poques vegades a la nostra vida, es queda fins al final normalment. En canvi sí que és cert que hi ha places que no hi acaba d'haver aquesta cultura castellera i si intentes fer una diada on no vas a fer uns castells espectaculars, doncs la gent quan són les dues se'n van a dinar. Llavors potser s'haurien de plantejar-ho fer-ho a mitja tarda, no? També s'ha comentat que és l'hora doncs, de sortir a passejar.
Sí, sembla que els dissabtes a la tarda funcionen molt bé ara.
Exacte. I van haver-hi places pioneres.
Jo penso que hi ha algunes diades, Sant Fèlix o Sant Úrsula, que si un any s'acabessin a quarts de tres, la gent diria, vaya rotllo, no?
Sí. Vull dir,
aquest any no ha anat bé, això, no?
Bé, realment, jo que vinc de Vilanova, com bé ha remarcat el company, allà vam ser, no sé si pioners, però vam ser un dels capdavanters en dir la diada de Festa Major tenint un dels seguicis més llargs segurament d'aquesta zona tradicional, no? Penedès, Garraf, Camp de Tarragona. No pot ser el dia 5 d'agost, Mare Déu de les Neus del migdia, sinó que ha de ser ara ens passa tot una turba, perquè
sí, tornem a tenir la presència de tenir-li intermitentment, però els sentim.
Ens demanen perdó i tot. Doncs això que dèiem, allà vam decidir no perdre la tradició, és a dir, la colla local continua fent els castells el dia 5, que és el dia de Festa Major al migdia, però la diada amb les colles convidades, la diada forta, és el dissabte anterior a quarts de 7 de la tarda, o 6 de la tarda.
S'incorporarà també a la taula, si li fem una mica d'espai, sí, home, només faltaria. Estem aquí amb una tertúlia castellera i tenim en Carles Esteve, el nostre especialista des de fa 26 anys en el programa, des de que vam començar. Carles, què tal?
Bé, molt bé, benvinguts a la Fira Castells.
Home, molt contents de poder...
Un plaer rebre-us, de veritat.
De poder estar aquí, perquè ell és el nostre anfitrió avui. El Carles avui esdevé l'anfitrió de la Fira Castells, el Festa, diguéssim, ens fa d'anfitrions, i estem molt contents de poder ser aquí, i ara doncs segurament enfeinat estaves, però l'hem pogut encara repescar uns momentets, perquè, bueno, estiguis tu, com està anant tot això, company?
Doncs molt bé, de veritat, el temps, sobretot, és molt important, amb una fira a l'aire lliure, està respectant, la jornada d'aquest dissabte està sent un èxit, jo diria que la Fira Castells es consolida cada any més com un referent on la gent pot trobar tot allò que està al voltant de Mont Casteller, que no és només el que veiem a plaça, sinó com Mont Casteller es viu cada dia de l'any, i aquí podem veure realment una representació d'una miqueta de tot el que hi ha, des de jocs de taula, de construcció, tot el que és el tema de prendes de tèxtil al voltant del Mont Casteller, llibres, les editorials, vaja, i és tot. I també, evidentment, per exemple, aquí aquesta casa que ens acull, la Dia Folk, que també el Mont Casteller forma part d'aquest gran entramat de cultura popular que fa doncs, que aquesta fira, doncs, amb una miqueta, un granet de cada cosa, aquí Valls esdevingui un punt de referència, no? No per altra cosa, és el quilòmetre zero, el bressol del Fer Casteller, i crec que és molt important que reivindiqui la seva capitalitat d'aquesta manera. No?
Parlàvem amb el Joan Ignasi i amb el Joan Maria dels horaris, l'etern tema que s'ha tocat en el sisè simposi, del tema dels horaris, de la durada de les diades, etc. No? Tu hi vols dir la teva, també? O què?
Sí, el problema del Mont Casteller és que és molt endogàmic i de vegades tenim la sensació, els que ho podem veure amb certa distància, ja sabeu que els que ens dediquem a l'activitat d'informació castellera a vegades formem part de les colles i per tant també tenim una visió esbiaixada, però sí que és veritat que el Mont Casteller de vegades sembla una lliga interna on l'espectador no es té suficientment en consideració i això provoca que les convocatòries de diades l'hora d'inici i sobretot l'hora de final no s'adequï al que seria un espectacle professional. Malauradament, segurament aquí hi ha l'herència de les festes majors amb allò de fer l'actuació de la sortida de missa, però és que el món casteller ha evolucionat de tal manera que difícilment poden conviure aquesta voluntat de mantenir l'essència inicial i fer un espectacle propi del segle XXI.
Jo, si em permeteu la meva falca particular, diguéssim, com a president de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, organitzem les ballades de sardanes del Pla de la Catedral. que dels diumenges al matí, que tradicionalment sempre totes les ballades comencen a les 12 del migdia. I clar, llavors se'ns va ocórrer de dir, bé, si allà hi passen essencialment estrangers, perquè és el que hi passa més ara, sí, doncs per què no comencem un quart de 12? I així a la una estem al carrer i la gent se'n va a dinar, que és l'hora que dinen els estrangers també i d'allò. Llavors molta gent d'entrada es va posar les mans al cap i en poc temps, perquè ara fa 4 anys que ho fem això, la gent diu, oi, ara podem dinar els diumenges a una hora normal, perquè sempre sortíem tardíssim de la ballada. I després diuen, oh, i no està malament. I ara comencen a haver-hi ja gent, altres ballades, que també han avançat l'hora, perquè clar, era això de sortir de missa. Se sortia de missa a les 12 i llavors es feia la ballada de sardanes, però ara no té cap sentit.
És important que hi hagi debat amb tot això. I de vegades en Montcastella no n'hi ha suficient, o si n'hi ha, de vegades el que proposa coses noves rep bastants pals. Mm-hmm. Però sí que és veritat que el Montcastella, per exemple, ara que sóc a Sant Narcís, és curiós perquè podríem traçar unes línies on hi ha horaris diferents, eh? O sigui, al igual que a Canàries és una hora menys, a Girona és una hora menys, eh? A Girona...
Que Girona més, no, Girona menys, sí, en aquest cas.
A Girona comencen a dos quarts de 12 del migdia, una diada castellera. Si anéssim a Perpinyà a les 11.
Sí, clar.
Arribem a Barcelona i ja ens trobem a les 12. A Vilafranca ja és quarts d'una i aquí baix ja és a la una.
Sí, sí.
I al Vendrell a vegades a quarts de dues. Sí, hi ha un problema d'encaix també segurament amb el que és mantenir la tradició de voler-ho fer igual que el segle XIX i altres llocs que la modernitat els ha permès la reflexió de dir, per què no ho fem a les 11? No passa res.
A mi permeteu-me la reflexió també, a banda de l'horari en el que ha de començar, la durada jo crec que és molt important,
i tant,
perquè ja no és un tema de mitjans de comunicació, del públic a la plaça, més pacient o menys, sinó que és un tema gairebé psicològic, no?, que jo crec que algun psicòleg hauria d'estudiar, és l'acceleració dels temps de la gent a la vida. És a dir, les persones no aguanten més d'un minut 20 segons mirant un vídeo de YouTube. Com les volem tenir durant 5 hores parades dempeus una plaça? Sí que hi ha moltes distraccions en una plaça quan es fan castells, no només els castells, però realment 5 hores és una barbaritat.
No, això només s'entén a partir de que les pròpies colles són les que voldrien inclús mitja hora més per acabar de fer allò que volen fer.
I realment diuen, és que allò de Red Bull ha estat una passada perquè ens han vist 83.000 trilions de persones. Sí, què han vist? Han vist un clip de 2 minuts, que a més és intensíssim. Amb una realització acurada on cada plano no dura més de 3 segons. No han vist els castells, és a dir, no s'han xupat el concurs sencer, que és 83.000 trilions de trilions de persones.
Ja sabeu molt que jo tinc una visió, potser amb una vessant més esportiva que folclòrica dels castells, i si preguntéssim als jugadors de futbol, els partits a vegades no durarien 90 minuts. Correcte. Durarien més per mirar si poden fer un gol més.
Exacte.
Amb els castells passa molt sovint això.
Agafant aquest símil, tothom té assumit que, per exemple, si és una lliga eliminatòria, doncs hi ha un empat, hi haurà una pròrroga.
Sí, sí.
I al final se'ls acabarà allargant, no?, aquell espectacle esportiu mitja hora més, que no ho teníem previst. Pels mitjans de comunicació ha de ser un daltabaix també, perquè teníem previst un programa a continuació i hi ha hagut doncs una interferència que ja sabien que podia passar. Però és que amb la cultura passa. Tothom vas a veure una òpera al Liceu, hi ha òperes que duren una hora i n'hi ha que duren 2 hores.
Sí, sí.
Per tant, l'espectacle té el que té, no? De que,
oi que
dura el que dura.
Oi que a la televisió pública catalana només es fa una òpera cada any perquè hi ha un projecte darrere, que és el Liceu a la Fresca i tot plegat, només es fa una òpera a l'any. Poca broma. I estem parlant d'un espectacle totalment professionalitzat que en viu t'embolcalla segurament molt més i manté molt més l'atenció que una diada castellera on hi ha grans moments de dispersió entre castell i castell de l'atenció del públic.
La diferència és que els castells provoquen una cosa que és el que crec que està apassionant a tot el món amb el cas aquest del vídeo dels trillons, de Red Bull. És un resultat incert.
Exacte, això és la gràcia que té l'esport.
Comença la gràcia del castell...
Això ho compraria demà, perquè, per exemple, a mi demà sí la diada de Sant Úrsula acaba a les 8 del vespre, a mi no m'importa. El que no pot ser és, per exemple, que una diada que està programada per Sitges hi hagin 5 colles programades.
Sí,
això és un disbarat.
A veure, jo com a vilanoví aquí puc prendre mal. Com a vilanoví puc prendre mal parlant de Sitges. Però sí que realment, a més, és una diada molt estranya, perquè hi ha 4 colles d'un cert nivell i després hi ha els verds.
Sí, sí.
És a dir, és una diada estranyíssima
a ningú demà,
que s'han donat diverses circumstàncies perquè sigui així.
Si es fa de nit a Valls, demà, a la diada de Santa Úrsula, clar, hi haurà qui es queixarà, però no, escolta'm, però... vinguen.
Vinguen, si és però per veure games extres, som-hi.
Sí, però no hauria de ser, eh? No
de tota manera, ja, bé, em fa gràcia perquè ja us ho feu sols, jo no cal que faci res, i m'encanta la idea, no? Però ara que deia, per exemple, el tema del final incert, a la pena no et pensis, eh? Que a vegades també... A veure si farà el no de pit o no el farà, eh? Vull dir que al final del primer acte de la Bohème. Vull dir que també hi ha... O sigui, el problema de la pena en aquest cas em sembla més és una qüestió més de cultura general que un espectacle de castells. No és que no sigui cultura important, però és més fàcil de digerir, diguéssim, que no pas una òpera de Puccini, sí, o de
home,
Wagner, no?
Doncs jo els equiparo, mira què et dic.
Estaria molt bé que ho poguéssim fer, però per això caldria una cultura musical que en aquest país no tenim, per poder equiparar.
Doncs hi ha un gran projecte en aquest sentit, com remarcava del Liceu a la Fresca, que és impulsar una nit d'òpera que arribi a tots els racons del país. Amb els castells ja ens arriben a tots els racons del país, doncs ara cal que els mitjans de comunicació públics s'hi posin a disposició dels castells, com ja comencen, crec, a posar.
Sí. Els castells, a més a més, tenen una virtut i una desgràcia, que és un fenomen viu. Una de les grans aportacions o grans defectes dels darrers anys, de les darreres dècades, és que ja no són tres rondes. O sigui, encara tenim instal·lat al cap tres rondes, són quatre, perquè el Pilar també compta. I inclús s'ha arribat a veure repeticions del Pilar final.
Clar, el Pilar és en primeres rondes, hem vist.
Ha augmentat. Al segle XIX gairebé anaven a buscar el castell i ho completaven. Actuacions de quatre construccions màximes, ben poques. Ara estem intentant fer el màxim de totes les rondes i fixem una ronda, vull dir, també estem modificant, i això també afecta el que és aquest espectacle. Que...
El que passa amb els castells és una miqueta de... Nosaltres tenim això, unes regles no escrites que sempre diem, però aquí tenim aquests principis i si no us agrada tenim uns altres. O sigui, anem evolucionant. El forre i les manilles són uns invents que potser doncs, al segle XIX ja hi va haver-hi uns puntals, unes ajudes, però ara han anat improvisant. I el primer amb el folre no hi van ficar unes persones a dins. I les primeres manilles deien, doncs no hi ficarem crosses, no?, per crear una diferenciació. I al final estem fent pinyes sobre pinyes. Però fem pinyes sobre pinyes, però si funciona, tots ho copiem i ho fem.
Jo
les rondes encavalgades a moltes colles funcionen, quan en una diada hi ha moltes colles, tots ho copiem i ho fem.
Copiarem.
I el de les 12 o les actuacions el dissabte a la tarda, possiblement també ho acabarem copiant. Però ens tanquem molt en que no, és que no podem variar. Coi, estem fent això, castells de 10, castells de 9 nets, que sí que al segle XIX se van fer castells de 9 nets, però de castells de 10 no se'n van fer. I ara que estem innovant amb la nostra activitat, s'innova globalment amb tot.
Però sí, innovació sempre ha de suposar millora,
Sí, realment
millora, perquè innovar per fer-ho pitjor, no.
Però, per exemple, això que has dit és un bon exemple. Jo vinc d'una colla on durant molt de temps van insistir moltíssim en que això del forro i les manilles, no, que els castells s'havien de fer nets. Perquè els castells, això del forro i les manilles, això no va fer trampa.
Amb la lògica castellera tindrien tota la raó,
Això hi havia un grup de gent als anys 80 que deia, no,
si ara, si això, segle XIX això és trampa. No fan castells de 10, segurament és perquè no hi ha el volum humà com hi ha ara, i després perquè és que no, tampoc no ho troben lògic i acaben fent desmanillant o desfolrant, que és lo lògic, no? Seria això.
Sí. No, és interessant.
Els govindes, els de la Índia, fan el pilar de nou, però hi fiquen manilles, remanilles i repuntals, i aquí ens sembla clar, hi fiquen bases d'ajut. Això els homes del segle XIX ho dirien de nantros ara,
n'estic segur.
Fan govindes, no fan castells.
Ara tinc una tentació, però malauradament el temps no m'ho permet, perquè ara volia pronunciar una paraula, dir Honsu, per exemple, i a veure què passava, no?
Chapó.
Chapó.
No sé com es diu en xinès, eh?
Podeu, jo dic una paraula, podeu dir una paraula cada un només? Ell ha dit chapó. Tu què diries, Joan Ignasi?
Amb una paraula només, dona'm una frase.
Va, una frase, home.
A veure què passa en els propers 5 anys.
Bona.
I què diu en Josep Maria?
M'atrec l'etiqueta de coordinadora, eh? Ara parlo com a Josep Maria. Fan castells però no són colla.
Mira, si es donaria això. Mira si donaria això ara. Escolteu, jo us emplaço dues coses. Ara, malauradament, hem d'acabar la història perquè hem d'anar tancant caixa, tenim, hem estat molt contents de poder comptar amb vosaltres, amb el Joan Ignasi Gómez, de, un home dels mitjans de comunicació com nosaltres, el Gaudeix la Festa, i també un bordegàs de Vilanova, sí, se t'ha d'anomenar d'aquesta, un bordegàs.
Bordegàs, no, tornarem, algun dia.
Molt bé. I també, doncs, per altra banda, doncs, la presència de Joan Maria Cortés com a vicepresident de la Coordinadora de Colles de Castellers de Catalunya, tot i que en algun moment s'ha tret l'etiqueta, com ara amb l'última frase, i ha pronunciat amb l'altra. I en Carles Esteve no cal dir-ho. Jo el que emplaço, Carles, és que siguem capaços, a veure si podem fer-ho des del web del Festa Festa, de poder provocar algunes d'aquestes, perquè de persones capacitades i preparades per poder fer tertúlies d'aquest tipus n'hi ha moltíssimes en el nostre món, i que això seria molt bo de poder-ho fer periòdicament, sí, sí, i de dir, doncs, cada 15 dies en muntem una i després la tenim en el web penjada i que la gent es pugui moure en aquest aspecte. No sé si des de la coordinadora podeu també d'alguna manera incentivar-ho, o des de, bueno, tu mateix, Carles, o el que creieu convenient.
Jo sempre he pensat que els mitjans de comunicació que tracten el món casteller com a Festa Festa, que és d'una forma regular i seriosa, no perquè hi participi jo, sinó perquè la vostra voluntat és aquesta, poden debatre de tot, de les virtuts i també de les misèries, no? Sap greu quan algun mitjà, doncs, per exemple, del tema de la Xina, doncs em pot convertir ara un gran element de debat i potser no parla de castells mai, no? Clar. Aquí és on jo no m'agrada. Però Festa Festa, que es parla de castells regularment, parlarem, fem debat de les virtuts i, si convé, també de les misèries, perquè n'hi ha en aquest món castellà.
Nosaltres estem orgullosos i ens envantem, i ens sembla que hi tenim dret, a que gràcies al Carles, que ens va oferir la seva col·laboració des del primer moment, l'any 89 van començar a haver-hi cròniques castelleres a una ràdio d'abast nacional que no existien en aquell moment, sinó que llavors els castells se'n parlaven a nivell de ràdios locals, però d'una ràdio que fos d'abast de tota la nació catalana no es parlava de cròniques, i vam ser els primers en poder-ho fer, gràcies a en Carles, insisteixo, i n'estem molt orgullosos. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies de nou, Carles, Joan Ignasi i Joan Maria, per estar aquí amb nosaltres, fent-nos companyia aquesta estoneta final d'aquest Festa Festa especial de la Fira Castells aquí a Valls, aquest 22 d'octubre de 2016. Senyor Carbó, què vol dir, alguna cosa?
No, res, jo he anat servint vermuts Miró i Estrelles d'Ams, que són els patrocinadors del Fira, jo contentíssim amb aquesta tertúlia, he de dir que he quedat bocabadat del nivell, al nivell de tertúlia.
Home, és que valia la pena, i per això he tirat la paraula que ens havia vist que ens donava per fer una hora més, per tant, més val que ho deixem aquí i ho fem un altre dia tranquil·lament.
I tirem, doncs, anem a convidar el programa ja.
Vinga, posin la sintonia. L'acomiadarem ràpidament, donant les gràcies a tota la gent que ha fet possible aquesta moguda d'avui, i especialment, doncs, en els que ens hem desplaçat cap aquí, diguéssim, no? El senyor Vinyals, el senyor Adell, el senyor Carbó, i qui us parla és Jesús Ventura. També el Carles per acollir-nos, la gent de Difol perquè ens han deixat, a tots els convidats que ens han ajudat a fer el programa, el Joan Ignasi Gómez, el Joan Maria Cortés, el Lluís Marmí i el Joan Gómez. I vaja, tornarem a aquest cap de setmana, hi haurà un Festa Festa també penjat al web, i també en el web del Festa Festa penjarem aquest Festa Festa especial durant la setmana perquè tothom el pugui escoltar. I esperem poder tornar una altra vegada i poder repetir l'experiència, que està molt positiva. Senyor Carbó, què diu vostè?
Res, que anem marxant, i anem marxant amb música.
Amb
perquè
música.
Nosaltres sempre acomiadem el programa amb un tema musical. Uh-huh. I avui suposo que serà un tema musical casteller.
Sí, és aquest tema que es diu Manilles, de l'Inxa Impro Quartet, que hem seleccionat entre diversos temes avui per poder il·lustrar aquest programa.
I cada solista hi ha Manu Sabater.
Jo això mateix anava a dir, que són uns cracs, que molt bona recomanació.
Doncs amb aquesta música ens acomiadem, i serà, si ho voleu, fins la propera, que segur que estarem aquí a internet o en qualsevol de les emissores que ens sintonitzen. Fins aleshores, adeu-siau i gràcies.
Adeu.